Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Benvinguts una setmana més a la cita política de la Cala Ràdio. Benvinguts al programa de política municipal Parlem-ne. Una nova edició, una nova setmana avui amb els representants, amb els portaveus del grup municipal de Convergència i Unió. Passem a saludar-los. En primer lloc a Joan Pere Gómez. Senyor Gómez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui s'estrena al programa la regidora Sarai Pastor. Senyora Pastor, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Començarem amb vostè, perquè tenim molts de temes per repassar, però començarem amb un dels darrers temes que està a la portada de l'actualitat. De fet, en la darrera sessió plenària va sortir una part del tema que amb el cobrim el Parlem-ne d'avui, que serà l'escola de música. Parlem dels preus que es van aprovar en la passada sessió plenària, però també de l'anunci de l'equip de govern de la reducció en un 48% del seu dèficit.
Doncs bé, Dani, sí, com has dit, va haver una reducció de, bueno, ha hagut una reducció del dèficit degut a la pujada, a l'increment petit de preus, també degut a la subvenció de la Generalitat de 18.000 euros. Bé, nosaltres, com a nou equip de govern i persones que creiem que l'escola de música és un servei que s'ha de mantindre, és un servei essencial, sobretot pels xiquets de la Cala, perquè creiem que educar-los amb la música és un bé per ells, és una forma pedagògica de que se formin, de que s'eduquin. Llavors, des de fa molts anys que l'escola de música està implantada aquí a l'Ametlla, ha sigut tot un èxit. Llavors, creiem raonable i justa aquesta pujada de preus i aquesta incrementació. I d'altra banda, com ja han parlat el nostre equip de govern i tots els regidors, creiem que en moments difícils hem d'estar al costat de les propostes del govern com aquesta de l'escola de música, i també volem donar importància de la mateixa forma que hem de mantindre i cuidar la banda, que no deixa de ser l'altra part adulta de l'escola de música. És a dir, una vegada els nens i els xiquets i les xiquetes de la Cala se formen com a infants, agafen un instrument i van a les classes de música, llavors sempre donen un pas més, no?, a la banda de música, que és el seu futur, que és la seva manera de disfrutar la música com a adults. Llavors, per tot això, creiem que l'increment ha estat just, ha estat raonable, creiem que entre tots hem de treballar i hem de reduir el dèficit en moments difícils, i nosaltres estirem al costat del govern en aquestes accions, perquè creiem que la música és molt, molt bona, és molt important per a la cultura del nostre poble.
El cert, però, és que en el darrer ple vostès es van abstindre en la votació d'aquests nous preus de l'escola de música, que feien un increment, un repartiment amb racionalització de la despesa. Vostès van alegar perquè no havien participat en la negociació o en les reunions per tal d'establir aquests nous preus.
Sí, nosaltres ens vam abstindre perquè com a equip de govern no hem estat cridats en cap moment per a poder participar de l'ajustament, no... vam saber l'ajustament el dia abans del ple, quan vam rebre l'acte de ple. Llavors vam creure que ens havíem d'abstindre perquè no havíem pogut participar d'aquestes decisions, però creiem que s'ha fet just i que és un ajustament raonable, i que gràcies a la subvenció i a l'acció de govern, doncs l'escola de música es podrà mantindre, i per nosaltres és un servei essencial que no podem deixar perdre.
Igualment, aquí també s'ajunta una novetat, i és que aquesta suspensió de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que havia doncs de posar una mica en dificultat el funcionament de certs elements educatius del municipi, com l'escola de música, però també la llar d'infants, aquesta suspensió dona una miqueta d'aire a poder seguir treballant en els pròxims anys en la reducció del dèficit.
Bueno, com ho bé ha explicat la Sarai, evidentment hi ha una sèrie de serveis bàsics, com ara és la mateixa ambulància municipal, com és l'escola de música, també, com dia la Sarai, la mateixa banda de música, que no l'hem d'oblidar, la mateixa guarderia, que pensem que som serveis bàsics, i evidentment nosaltres amb això farem tot el possible perquè no es perdi ni un servei d'aquests, perquè fan un gran servei a la societat calera, i com no pot ser d'altra manera, el que farem és no només donar-li suport, sinó treballar perquè res del que fins avui hem construït, cal dir-ho, això no s'ha creat fa dos dies, s'ha creat des de fa temps, i som un poble punter, pocs pobles de les Terres de l'Ebre podreu dir que tenen una ambulància pròpia, que tenen una guarderia pròpia, que tenen una escola de música, que té una banda municipal. Tot això ha creat, doncs, amb un gran esforç d'una sèrie de gent que ha cregut en aquestes polítiques socials, i el que hem de fer ara és mantindre-ho. I la cultura musical, pensem que quan s'educa els nostres fills amb una cultura musical, això el dia de demà ells ho acaben sortint tremendament beneficiats. Ara, també amb la línia del que deia la Sarai, la nostra abstenció va ser una abstenció positiva, no vam voler votar que no, pues perquè creiem en l'escola de música i no volem que es malinterpretés, però clar, quan este grup municipal de Convergència, que som el grup que ha tingut més, que té més regidors, que han tingut més vots, no se mos té en compte en cap tipus de negociació, i sí que es té en compte el grup, amb un altre grup que és minoritari, que ha participat a totes les negociacions, nosaltres, al no poder participar de les negociacions, ens vam veure obligats a abstindre-nos, però que va ser una abstenció positiva.
Un ple que també va tindre d'altres temes, parlant en aquest sentit de les emissions de CO2, amb unes bonificacions en l'impost de circulació als vehicles que facin aquestes baixes emissions, en un 75%, però que també va tindre polèmica parlant d'aquella bonificació al 100% dels vehicles de més de 25 anys d'antiguitat. Entenc que és un tema que se solucionarà en els pròxims dies. No hi ha res a apuntar, no? Quin entenc, senyor Gómez?
No, i a veure, Dani, polèmica no em va bé. Simplement va ser un ple molt tranquil, que quan se va acabar només vaig fer una pregunta personal i vaig dir que per què es feia aquesta bonificació als vehicles, perquè enteníem que bonificar els vehicles que són elèctrics o els vehicles que ja vol saber quants vehicles en el poble que van en gas, doncs ho trobarem una idea molt bona, perquè en definitiva és tot allò que són energies alternatives, el que fas és promocionar-les. Ara, vam dir, per què es bonifiquem els vehicles que tenen més de 25 anys quan són els vehicles més contaminants? I clar, quan un fa una pregunta així, en tota la tranquil·litat i, si em permets, innocència del món, algú s'ho va prendre malament i es pensaven que va atacar el govern. Simplement volíem saber-ho. I la resposta és que no em van saber contestar. I la resposta quina és? Pues que s'han donat compte, encara que el ple no ho van voler dir, però després m'he donat compte que per la ràdio sí que han rectificat, és que aquesta bonificació pels cotxes de més de 25 anys no té lògica, i com que no té lògica, però les coses que no tenen lògica s'han de canviar, i no és una crítica al govern que ho estava fent malament, sinó de dir, escolta-me, pues si s'ha fet sempre així, algun dia ho hem de canviar, perquè si sempre estéssim així, diríem, si mai les dones van votar, com que mai han votat les dones, no, que no votin mai, no? Algun dia va haver alguna dona que es va manifestar i vam dir, doncs hem de votar, i van votar i es va canviar la llei. Per tant, si sempre s'ha fet així de bonificar els vehicles de més de 25 anys que són els més contaminants i això no té lògica, doncs per què no canviar-ho ara si això no està ben fet? I vam fer aquesta pregunta, si em permets, amb tota la innocència del món, però clar, es veu que hi ha gent que té la pell molt fina quan s'hi diuen les coses, encara ho dius amb molta educació i amb molta tranquil·litat, tots ho prenen com si fos un atac frontal.
El cert és que, evidentment, aquesta bonificació ja estava en l'anterior equip de govern i en els passats, perquè se suposa que és un tema des de fa molts anys que s'està aplicant aquesta bonificació d'un 100% als vehicles de més de 25 anys. Alegaven després del ple que això vindria als vehicles històrics, aquells vehicles de conservació històrica, i no pas a vehicles d'ús diari. Però bé, crec que és un tema que podem passar per alt. Però no ens hem de centrar en un altre tema, que és...
Però permetem, diguem. Sí, però molt ràpid. Però esta ordenança, qui la va ficar? Perquè jo ni ho sabia, imagina't tu. Però clar, a l'insistir tant el cap de la plataforma Calera de dir quan se va fer, aquesta plataforma la va implantar el senyor Antonio Espuny quan era alcalde. I després, evidentment, sí que els altres governs l'han seguit fent. Però bueno, si es demostra que no té lògica, m'és igual qui l'hagi ficat, m'és és igual qui l'hagi seguit mantenint. L'important és que una cosa que no té lògica i que és bo canviar-la, deixem-nos ja de qui ho ha fet. No podem estar sempre parlant, això és culpa d'este, ho has fet tu, ho has deixat de fer-ho tu, no, perquè clar, mos trobem que Joan Font ha sigut alcalde, l'Antonio Espuny ha sigut alcalde, Jordi Gazzani ara és alcalde, sempre anem mirant qui ho ha fet i ho ha deixat de fer, no millorarem, anem a millorar les coses. Tu fas una cosa, una aportació en positiu, si s'ha fet malament, encara que ho hagin fet malament els anteriors governs, anem ara i ho canviem, però fem-ho amb bona cara perquè són coses bones pel poble, i el que hem de fer és treballar pel bé del poble, no sempre mirant detrás i arrencar-me els ulls, això ho has fet tu, ho has deixat de fer, no? S'ha fet malament, no té lògica, canviem-ho. És igual que s'hagi fet per anteriors governs o no per anteriors governs. És igual que aquesta mesura l'hagi implantat el senyor Antonio Espuny. És igual això. Per què? Perquè a la cala de cotxes històrics, entre d'altres, n'hi ha ben pocs, i si no que algú m'ho explique, perquè ni coneixerem. El que sí és que hi ha cotxes antics que contaminen molt, i els cotxes antics que contaminen molt no poden tindre bonificacions.
Però entenem que aquesta discussió va vindre marcada perquè vostè ara ho alegava i quan estava en l'equip de govern doncs no ho van traure la llum pública en aquest tema. Entenc que aquesta era la reflexió que es plantejava al plenari municipal.
No va haver discussió. Torno a repetir. Va ser una pregunta i dir... Per què feu una bonificació? Algú pot explicar per què feu una bonificació als cotxes de més de 25 anys? I no se'n va saber explicar, però no va haver discussió. Era una pregunta en veu alta. I si durant 25 anys s'ha fet malament, doncs canviem-ho ara. En algun moment hem de fer els canvis. Ara és el moment. Canviem-ho sense discussió, en positiu. Anem a treballar pel poble.
Anava a dir, un altre tema que es va també debatre al ple és el tema dels residus, del tema del reciclatge, grans productors. Aquesta passada setmana va ser notícia que l'Ametlla de Mar lidera el Baix Ebre amb recollida selectiva, segueixen el municipi de la comarca del Baix Ebre que més recicla i és el cinquè de les Terres de l'Ebre, però el primer d'un municipi de més de 2.500 habitants al territori. Per tant, una feina en aquest sentit, la de reciclatge, la de contribució dels veïns i veïnes del municipi, molt valorable i molt lloable.
Sí, aquí, com diu el nostre tècnic de Medi Ambient, és una feina que ens hem de felicitar tots, una feina de conscienciació de molt de temps, que pensem que tots els temes ecològics i mediambientals cada dia seran una eina més important en el futur de les noves societats, i per tant estem molt contents de que la Cala, la seva gent, les seves institucions, el Consell Comarcal, l'Obra de la Generalitat, siguéssim invertint en aquestes polítiques i que aquí el poble pues, siguéssim un poble punter. Jo estic molt, però molt content, perquè com molt bé dius tu, els poblets que més reciclen són poblets com ara Arnes o algun poblet com ara Miravet, però són poblets molt minuts, que allí segurament és molt més fàcil, com també ara Rasquera. Però que la Cala, com a poble més gran, siguéssim dels punters, pues, demostra que realment la societat calera és una societat conscienciada i és una societat que quan se'ls explica bé, som una societat que realment sabem fer un pas endavant pel bé del futur dels nostres ciutadans.
Seguim avançant amb més temes, deixem la darrera sessió plenària o l'han voltat amb aquesta darrera sessió plenària i passem a temes urbanístics. De fet, en aquest mateix programa ja s'han fet anuncis en aquest sentit de dues sentències fermes que van ja al cobrament de una, parlant del primer projecte de la residència i l'altre de l'aprofitament dels terrenys que té l'Ajuntament a Prolivet, del projecte urbanístic. Dos sentències que voren les dues els 500.000 euros, amb el qual doncs, això s'eleva a 1 milió d'euros. De fet, l'equip de govern ja ha dit que dins d'aquesta xifra d'endeutament d'uns 40.000 i escaig, 48 milions i escaig d'euros, ja estava contemplat aquest milió de sentències que ja ho veien vindre. Són dues sentències en les quals l'Ajuntament haurà de fer front pròximament.
A veure, mireu, això de parlar una vegada més, vull dir, estem esperant que ens diguin formalment quin és el deute de l'Ajuntament, perquè el deute de l'Ajuntament encara no el sap ningú. S'està parlant de xifres, però no sabem si el deute és 48, si és 50, si és 29 o és 30. Per tant, no podem parlar de xifres perquè ni el mateix govern ens ha donat la xifra oficial. Això va en relació de que hem de treballar sempre en positiu. Per què? Mira, i te contestaré el tema, però només amb el que dius. Les coses no són perquè sí. Abans diem i fiquem com una gran notícia, no? Que la Cala és el municipi que més recicla del Baix Ebre, enguany, però no és enguany. La Cala és el municipi que recicla més del Baix Ebre, enguany, i també amb els anys anteriors. Per tant, són feines fetes des de fa molt de temps. No són coses que s'han fet ara perquè ha aparegut així com d'obra divina, no. El tema del reciclatge des de fa molts anys, que són punters. Dit això, pues, el tema de Prolivet, sí, el tema de Prolivet és un tema que ens preocupa molt, però al final penso que l'important, i és això el que seguirem treballant i encara no és una sentència ferma, hem d'intentar explicar a la gent que avui en dia Prolivet és verge, que avui en dia tu pots anar des de l'Ametlla de Mar fins a l'Ampolla caminant pel GR92 i no hi ha xalets, no hi ha construccions. I això penso que ha sigut un gran logro, que evidentment ara els propietaris ens haguem pogut impugnar el tema i hi ha una sentència desfavorable, doncs, bueno, haurem de treballar-ho, però no hem de perdre de vista que és molt important que avui dia l'olivet és verge.
No parlo de, és a dir, no em refereixo als propietaris dels terrenys, me refereixo a la part de les parcel·les que té l'Ajuntament en propietat allà i que havien de pagar doncs, els seus impostos en aquest sentit respecte a al projecte urbanístic de la zona, no a les possibles compensacions econòmiques per aquest canvi de zona urbana a zona rústica que es va fer en el sector de Port Olivet. Em refereixo en el primer pas del que pugui vindre després d'indemnitzacions en aquest sentit a l'empresa promotora de la zona o als propietaris de la zona, és un tema que veurem en els pròxims mesos, però en aquest sentit sí que ja està clar que l'Ajuntament haurà de fer front a 500.000 euros per aquests aprofitaments que s'havien de contemplar en el projecte urbanístic.
Sí, però el tema encara no està acabat, i torno a repetir. Jo vull mirar-me molt bé la documentació perquè és un tema que en el seu moment suposo que quan van voler-ho fer es va valorar molt més. De si fem un pas endavant per intentar que tot això fos verge i fos un patrimoni del poble o que avui dia tinguéssim allí una macrourbanització com si volia fer una urbanització per a gent de l'Europa de l'Est. Es va creure que allí on s'havia de fer una gran urbanització per a la gent de l'Europa de l'Est es volgués un patrimoni pel poble, es va fer una aposta molt important i ara pues, tenim una sèrie de problemes jurídics que torno a repetir, volem mirar molt bé la documentació, volem parlar amb els advocats i aquí l'equip de govern ens tindrà al seu costat per tot el que faci falta perquè pensem que és un dels problemes que haurem de saber resoldre cara al futur.
I respecte a la residència, aquest primer projecte que ja va també en cobrament d'uns 450.000 euros, si no recordo malament?
Referent a?
Al primer projecte que es va demanar per a la construcció de la residència que finalment no es va comprar. Va haver un segon que tampoc se va comprar, finalment va ser un tercer que es va executar amb la construcció de la residència. El primer projecte és el que ara els arquitectes, l'equip tècnic, està reclamant aquests diners per pagament d'aquest projecte.
Igual que abans et sabíem reconèixer i no ens costa parlar i dir que, per exemple, temes com l'escola de música, temes com la guarderia o temes com la banda de música, etcètera, etcètera, reconèixer que són temes d'una certa herència i d'una política que s'ha fet, jo crec que molt encertada pels temes del benefici social que això comporta, lo de la residència d'avis, creiem més enllà de que avui la tinguéssim feta, que no ha sigut de les gestions millors que van poder fer des de l'antiga alcaldia. Crec que es van equivocar-se, crec que no estava ben fet, i si nosaltres haguéssim estat, ho haguéssim fet molt diferent. No podem entendre-ho i per tant aquí sí que hem de ficar un, si em permets, un puntet roig perquè penso que el tema de residència d'avis, igual que això del projecte, crec que és bé segur que fer diferent i millor. I per tant aquí sí que no, l'únic que podem dir és ficar-nos a les mans del nou equip de govern i ajudar-nos el que poguéssim perquè la gestió de la residència d'avis ha de fer-se de manera diferent al que s'ha fet.
Seguim avançant, parlem ara de tema de pressupostos, de ben segur que en els pròxims dies, setmanes, ja es farà, s'anunciarà, entenem que un plenari per tal de debatre els nous pressupostos municipals de cara a l'any 2016, uns pressupostos que veurem finalment quina serà la situació que plantegen. El cert però és que diferents portaveus de diferents grups municipals ja han apuntat aquí al programa del Parlem-ne que una de les prioritats, que una de les necessitats que s'haurà de plantejar en aquests nous pressupostos serà les ajudes socials, els aspectes socials. Alguns han parlat de petites feines amb una partida de l'Ajuntament, d'altres han parlat de mirar doncs, de millors de cooperació entre diferents persones, intentar fer alguna mena d'ajuts o de suport a aquestes persones d'aturats de llarga duració. Quines són les propostes que vostès volen plantejar en aquests pressupostos o volen proposar en aquests pressupostos de cara a temes socials, però també en altres aspectes municipals?
T'agraeixo molt aquesta pregunta pues, perquè és la primera informació que tenim. Com torno a repetir, la formació amb més vots i amb més regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a hores d'ara encara ningú ens ha cridat per a parlar de pressupostos, a hores d'ara encara ningú ens ha portat un esborrany, ningú ens ha cridat a fer cap reunió i per tant les nostres aportacions encara no poden estar perquè no sabem quina és la base dels nostres pressupostos. I això demostra, mentre que l'altre dia escoltàvem a gent que ja estan fent propostes i estan parlant en primera persona del plural com si fossin part de l'equip i que ja estan reunint-se, ja estan treballant amb aquest nou pressupost, avui dia el grup municipal de Convergència, el grup majoritari en aquest ajuntament, ni se mos ha quedat, ni se mos té en compte i per tant no podem fer aportacions a un govern que no mos crida a poder reunir-nos i mos presenti un esborrany pel qual pugui treballar.
Però el cert és que igualment vostès poden fer propostes, poden plantejar idees d'aquelles que vostès tenien treballades en el seu programa electoral que poden ajudar doncs, a complementar el pressupost municipal.
Quan mos cridaran, quan mos diran que hi ha un pressupost, quan veurem quin és l'esborrany, quan veurem que és la base, evidentment, nosaltres farem les aportacions que toquen, però no podem fer aportacions quan ni sabem que hi ha reunions per fer pressupost, ni sabem ni si mos ha cridat, ni sabem si això s'està fent. Per tant, clar, nosaltres estem, torno a repetir, el grup majoritari estem esperant que algú tingui l'acte de cridar-nos en una reunió i poder treballar amb la base dels pressupostos. Si no se mos crida i no se mos demana les nostres aportacions, quines aportacions vols que féssim? No les podem fer-les. Estem encara esperant. El nostre programa és molt clar i tenim molt clar quines són les prioritats, però algú mos ha de cridar, que és l'equip de govern, perquè la pregunta és com és que hi ha gent que teòricament, i dic teòricament perquè a la pràctica sí que estan dintre del govern i molt aviat veureu com Plataforma Calera forma part d'aquest nou govern, tardarà un poquet, un o dos mesos, que ens diran que per responsabilitat ja som part del nou equip de govern, tindrem Esquerra, Socialistes i ex-PP formant aquest equip de govern, sí que estan treballant amb els pressupostos i el grup majoritari en aquest poble, que és Convergència, ni se mos crida, ni se mos ha demanat cap tipus d'ajuda, ni se mos ha donat un esborrany per poder treballar. Quan se mos doni esta feina, no et preocupis que d'idees i d'aportacions ne farem moltes, i en positiu.
Quan has dit que aviat tindrem la sessió plenària per a aprovar els pressupostos...
Entenem que sí, que és a finals d'anys i, per tant, no queden molt de marge per a poder-ho fer.
Nosaltres, com a grup majoritari, encara no hem rebut res, no hem rebut cap esborrany, nosaltres tenim moltes propostes. Per exemple, una d'elles, que és la que van dir, la dels temes socials, nosaltres en moments difícils sabem que el prioritari és ajudar la gent que no té prou recursos. Per tant, en este costat sí que els recolzarem, sí que treballarem per aquestes polítiques socials, tot i que no deixa de ser curiós que no contien amb nosaltres, que no tinguéssim cap esborrany, i això ens sap greu com a grup majoritari de l'oposició, és a dir, no deixa de ser una mica irònic, no? Que no sapiguem res encara dels pressupostos.
Veurem, doncs, quines seran les... Diana, diu una... Sí?
Sí, no, Dani, en aquesta relació dels pressupostos hi ha un tema molt important, i és que tots ens omplim la boca en que no podem... Ens omplim la boca perquè ens ho creiem, que estic convençut que ens ho creiem totes les formacions polítiques d'aquest ajuntament, de que no podem descuidar tot el que són polítiques socials. Però torno a repetir, si hem de seguir amb el manteniment d'aquestes polítiques socials, i això vol dir escola de música, banda de música, guarderies, serveis socials, beques escolars, ajuts socials, l'ambulància, etc. Si no hem de pujar taxes i volem mantenir tots aquests serveis, només se podrà fer si també som capaços d'aconseguir que hi haguin inversions de fora. De sortir del despatx, s'ha de sortir del despatx, s'ha de sortir de l'Ajuntament, hem d'anar a buscar inversió exterior. L'Ajuntament és un pol d'atracció per a grans inversors. Ara, si ens quedem a l'Ajuntament i només ens mirem l'omelic i només anem a retallar, al final els serveis no es podran mantenir. Per això hem de sortir del despatx, hem de buscar inversions i hem de ser capaços de portar diners extres. Sense diners extres serà molt difícil de mantenir aquests serveis. I aquí ens trobaran. Ens trobaran per què? Perquè nosaltres el manteniment dels serveis bàsics per a l'Ajuntament, millor dit, per la població de l'Ametlla de Mar, nosaltres estem disposats a arromangar-nos i ajudar a l'equip de govern. Però per ajudar a una persona t'ha de demanar-te ajuda. Perquè si nosaltres no ens demanem ajuda i no tenim la informació mínima, no podem fer aportacions.
Seguim avançant, seguim parlant de més temes. Entendrem que en els pròxims dies, com dèiem, podrem explicar més abastament el tema de pressupostos i també vostès també entenem que tindran la informació necessària. Passem a dues novetats, a dos temes, una de 15 dies, l'altra d'un dia. Parlem de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que tot i no la inauguració, doncs sí que està en funcionament, sí que està operativa i que ja estan treballant les diferents dotacions de la policia de la Generalitat i també de la implantació del nou BIR, del nou vehicle d'intervenció ràpida ahir mateix al municipi, però també el desplegament del nou model sanitari de les Terres de l'Ebre, un model que arriba, si més no, amb força polèmica per part dels col·lectius, dels treballadors del sector del transport sanitari a les Terres de l'Ebre i també d'una part important de la població del territori. almenys a l'Ametlla de Mar, i aquesta és una mica de la reflexió, és que segueix mantenint aquesta ambulància municipal que vostè ha mencionat al llarg del programa. Valoracions, doncs, la posada en funcionament de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'arribada del nou BIR a l'Ametlla de Mar.
Comencem pel final?
Com vostè vulgui.
Una coseta. A vegades també estem en una societat que polemitzem, a vegades, per polemitzar. I m'explicaré. Tu parlaves del personal de les ambulàncies. Quan el nou concurs de les ambulàncies de les Terres de l'Ebre va guanyar-la aquesta nova empresa, una de les condicions que se li ficaven des del govern de la Generalitat era que se contractés a totes les persones que ja estaven treballant per l'antiga concessionària. La nova empresa que ha guanyat no només ha contractat a tots els treballadors, sinó ningú s'ha quedat al carrer, sinó que se van trobar amb 25 treballadors més que no sortia al plec i que es van trobar-se com a treballadors nous i també se'ls va agafar. Per tant, no només s'ha complit la paraula, que tots els treballadors, avui en dia que treballaven per l'antiga concessionària, tots segueixen treballant. Què és l'important? L'important és que ara tenim més ambulàncies que abans. Més ambulàncies que abans. Però el més important és que ara s'està invertint, com tu molt bé has explicat a la introducció, s'està fent un canvi de paradigma. Què volem dir? Que les ambulàncies, fins ara, el que feien era portar un xòfer i un tècnic. I quan hi havia un accident, segons quin tipus d'accident era, aquesta ambulància se n'anava corrent a portar el malalt, la persona que tenia un accident, cap a l'Hospital Verge de la Cinta. I ara es vol canviar el model. Quin és el model? El model és que les ambulàncies siguin, amb elles mateixes, petits hospitals. I per ser petits hospitals amb elles mateixes, l'ambulància és que se vol cada vegada més incrementar que hi hagi un metge. I aquí a la Cala, una vegada més, tenim la sort de ser uns privilegiats. Perquè a banda de tindre l'ambulància municipal, tindrem una ambulància medicalitzada. Què vol dir això? Vol dir que tindrem una ambulància que es diu un BIR, vale? I aquesta ambulància voldrà dir que portarà un metge, que en un cas que una persona tingui una embòlia, un atac de cor o un accident greu, aquell metge al moment lo podrà atendre. Perquè si des de la Cala a l'Hospital Verge de la Cinta tardem 25-30 minuts anant de pressa i aquella persona pel camí, si no se li fa segons quins tipus de tractaments, se pot morir. Però si en aquell moment ja té un metge i li fa ja les actuacions pertinents, aquella vida la pot salvar. I una altra cosa importantíssima, si aquella persona té un accident o té un atac de cor, se veu que a l'Hospital Verge de la Cinta no hi ha prou recursos o no hi ha prou metges, aquell metge directament dirà que aquesta persona s'ha de desplaçar a l'Hospital Joan 23 perquè hi lo podrà atendre el millor, o podrà cridar amb un helicòpter perquè el porta a Barcelona. Què vull dir? Que el que s'intenta és de que cada vegada més haiguen ambulàncies amb metges i que es pugui fer les atencions directament a les ambulàncies. Per això s'ha ficat tot el tema de... S'ha incorporat un cardiocompressor i també s'ha ficat monitors i respiradors d'última generació.
Jo entenc que el cert és que, i ho explica molt bé la novetat que es presenta en aquest sentit, però la polèmica ve perquè aquest vehicle no pot fer trasllats, és simplement d'atenció al punt on està l'afectat, l'urgència, diguem-ne. Necessiten complementàriament una ambulància que faci aquest trasllat des del domicili o des del punt de l'accident o des del lloc on se produeix l'emergència fins al centre sanitari, sigui un centre d'atenció primària, sigui un centre hospitalari més proper o de referència, o en el cas que vostè deia, doncs, pugui fer un trasllat a un heliport on poder evacuar amb un helicòpter als centres sanitaris de Barcelona. Aquesta és una mica, crec, que la polèmica que s'està generant amb la plataforma de Salvem les Ambulàncies.
Sí, però mirem-ho amb dades exactes, i ho explicaves molt bé, Dani. Tenim 21 ambulàncies com se tenia abans. El que han fet ha sigut ampliar 21 més 3 ambulàncies medicalitzades, que vol dir metge. No s'ha produït cap ambulància. Per exemple, la polèmica que tant s'ha polemitzat, que era el tema d'Alcanar. L'altre dia el mateix alcalde reconeixia que té els mateixos serveis i a més s'ha ampliat. Per què? Perquè esta, ara se li ha ficat, per dir alguna cosa, al Canà, aquesta ambulància medicalitzada a la Nacional 340, que també es podrà a les cases, que també podrà actuar a les cases del Canà. Què vull dir? Que al final, més enllà de les polèmiques, que puc entendre que hi hagi algun dret sindical que pot trontollar, donem un temps d'implantació i d'aquí 6 mesos tornem a fer este debat i veurem si realment el servei amb el conjunt han perdut o s'ha guanyat. El que està clar és que s'ha guanyat amb ambulàncies. Tenim 21 ambulàncies, el que diem l'ambulància clàssica, que es diu l'ambulància que es diu de suport vital bàsic i després tenim tres ambulàncies de suport vital avançat, que són les ambulàncies medicalitzades. Per tant, tenim més ambulàncies que abans. Donem un temps d'implantació per veure si aquestes queixes que encara diuen que passarà, passen o no passen. Però la realitat quina és? És o no és una realitat, per dir alguna cosa, que el poble de la Cala hem d'estar orgullosos que la base, d'aquesta ambulància medicalitzada es tira a la Metge de Mar. Hosti, això és un gran logro també, una vegada més pel nostre municipi. I ara no vull ficar medalles a ningú, però és una decisió del govern i que també des de l'equip municipal també han fet el que tocava perquè aquesta base de l'ambulància medicalitzada vingui al poble. Per tant, el poble de la Metge de Mar, a banda de tindre una comissaria de Mossos d'Esquadra físicament a la Cala, també físicament tindrem també la base d'això de la nova ambulància medicalitzada. Per tant, el poble de Cala surt guanyant i les Terres de l'Ebre surt guanyant. Ningú es quedarà sense ambulància.
Més que ambulància medicalitzada, vehicle d'intervenció ràpida, perquè no cal oblidar que no pot fer trasllats, és un vehicle, és un cotxe. Anem a parlar dels Mossos d'Esquadra, de l'altra part que teníem pendent, de la nova comissaria.
Sí, doncs bé, per nosaltres, igual que la posada en marxa del vehicle d'intervenció ràpida, tindre la base i la comissaria de Mossos a l'Ametlla de Mar no deixa de situar el nostre poble una vegada més en un dels pobles punters de la costa de les Terres de l'Ebre, ja que sí que és veritat que tindre una comissaria de Mossos potser ens dona una sensació més de tindre seguretat, no? De tindre la policia al costat, la policia del govern, però sí que és veritat que posa la Cala en una situació més important, en una situació puntera, i que no deixa de ser una acció que ja es va fer des de l'anterior govern, que se va perseguir i s'ha pogut aconseguir, i creiem nosaltres des del grup municipal de Convergència que és una molt bona notícia, i esperem que la posada en marxa i el funcionament de la comissaria sigui del tot correcte i sigui... un èxit.
Aquí, sumar les paraules que comentava la Sara, per exemple, avui mateix la gent del poble ha pogut llegir al butlletí municipal que s'ha detingut un grup criminal per robatoris amb violència a domicilis a la Metge de Mar, i això ho ha fet conjuntament la Guàrdia Civil amb els Mossos d'Esquadra i també amb la col·laboració de la policia local. I clar, el tema de la seguretat no és un tema que no podem baixar mai la guàrdia. Per exemple, penso que des de el tema de la seguretat ciutadana a nivell local, la policia local, si vols un dia ne parlem, s'està baixant la guàrdia en el sentit de que, per exemple, a les nits, durant tot l'estiu, no hem tingut patrulla de policia local, no hem tingut dos una parella, per tant, la policia local que estava de guàrdia no podia sortir de la base de la policia local. Això era menys seguretat per a la gent del poble i això s'havia suplit amb Mossos d'Esquadra. I que aquesta comissaria avui en dia la tinguéssim al poble de la Cala és un gran èxit, és un èxit de tots, però cal dir-ho, en un moment de grans ajustos pressupostaris com són del govern de la Generalitat de Catalunya, que l'única inversió que el govern de Convergència hagi fet amb una nova comissaria hagi sigut al poble de la Metge de Mar, i que hagi sigut l'única comissaria que s'ha fet en aquests últims 5 anys, però a més també amb una no capital de comarca, i que això sigui el poble de la Cala, demostra que a banda del que diem abans, de ser la base de la nova, del nou BIR, de l'ambulància medicalitzada, i a més també que tinguéssim una base d'una la seu d'una nova comissaria amb el seu esquadre, situa que el poble de Cala és un poble punter a les Terres de l'Ebre, i que entre tots, aquí cal dir-ho, vull dir entre tots, des de l'últim ciutadà de la Cala a tots els governs municipals i també el govern de la Generalitat de Catalunya, creiem amb el poble de Cala, i això vol dir més seguretat, i més seguretat vol dir més tranquil·litat per la gent, perquè estic convençut que, per exemple, amb gent com de les Tres Cales, tot el poble, però gent com Tres Cales, Calafat, les urbanitzacions, en alguns moments se senten insegurs amb aquests robatoris que han hagut amb bandes que han fet amb força inclosa, i penso que amb el tema de la seguretat no podem defallir, i per això demanem des d'aquí que totes aquestes baixes que hem tingut fins ara amb la policia local que no s'estan cobrint, que es cobreixin, perquè necessitem que hi hagi sempre una patrulla per la nit de la policia local patrullant pel poble, perquè mai és poc els temes de seguretat, i s'està demostrant avui a nivell internacional que tota seguretat, avui per avui, és poca.
Seguim parlant de seguretat, però en aquest cas de seguretat viària i del tema de la Nacional 340, perquè si més no segueixen polèmica. La setmana passada s'anunciava i començava la construcció de la primera de les rotondes que s'ubica a l'entrada del Perelló, l'entrada nord, i una segona que aniria just davant de la nau de conservació de Foment que té el límit entre l'Ametlla de Mar i el Perelló. Una rotonda sortida una mica de baix les pedres, com aquell que diu. Una situació de la Nacional que la setmana passada també va haver una reunió entre els alcaldes representants del territori, entre el delegat del govern i el Ministeri de Foment a Madrid, en la qual es va parlar sobre les bonificacions. Unes bonificacions que de moment s'anuncien per després de les eleccions generals. Tots els alcaldes van coincidir en aquest sentit en que no deixava de ser una mesura electoral. Mentrestant, construcció de rotondes, els moviments ciutadans segueixen reclamant la gratuïtat de l'AP7, una mica de ball entre tots aquests temes.
Sí, com bé dies, Dani, la setmana passada va haver una reunió a Madrid que van tres alcaldes que representaven els diferents alcaldes de les Terres de l'Ebre, que era l'alcalde del Perelló, d'Esquerra Republicana, que era l'alcalde de Camarles, de Partit Socialista, i que era l'alcalde de Tortosa, representant Convergència. Per tant, se va intentar que siguin tots els partits polítics, representant també a tots els alcaldes de les Terres de l'Ebre. Va anar el delegat del govern i, a més, va anar també el secretari de Transports, la Generalitat de Catalunya, amb el director general. I també cal dir-ho, que vaig tenir la sort de també poder acompanyar-los jo amb este viatge i vaig estar a la reunió directament amb el Ministeri, el secretari d'Infraestructures del Ministeri de Fomento, i va ser, crec que, una reunió molt profitosa en el sentit de que des del territori se'ls va dir i se'ls va reclamar de que les Terres de l'Ebre no podem ser, si em permeteu l'expressió, el cul del món de l'estat espanyol. I per tant se'ls va deixar molt clar que no renunciarem mai a tindre l'autovia. Per què? Perquè aquest discurs a vegades ens pot anar... jo crec que s'està portant malament, en un sentit. Mireu, avui dia, l'altre dia, la ministra de Foment va dir damos ya por terminado el corredor mediterrani, que vol dir l'autovia. Per tant, s'entenia que ells diuen que l'autovia del Mediterrani ja està acabada. Però, claro, si avui haguéssim de discutir si sí o no a l'autopista, si hem de fer o no hem de fer l'autovia i no s'hagués fet cap metro d'autovia, te diria, és un tema que el podem discutir, si el que hem de fer és ampliar l'autopista i gratuïtat al 100% de l'autopista. Però la veritat quina és? Que des d'Algesires fins a Perpinyà tenim autovies gratuïtes. Trobo que és lògic que ara discutíssim que l'únic tros de tot el litoral mediterrani que no hagi autovia sigui el tros de les Terres de l'Ebre? Serem més ecològics? Serem més sostenibles? No. Per tant, nosaltres hem de lluitar. Primera lluita, que se li va dir al Ministeri, i aquí crec que hi ha un consens de tots els alcaldes, no renunciem a l'autovia. Per tant, les Terres de l'Ebre també volem l'autovia, i volem l'autovia pel traçat que hem dit, que per la Cala, per cert, passa per el que seria el que coneixem la carretera de l'Empalme, passa per la carretera Vella, paral·lel allí. Primera cosa, no renunciem a l'autovia. Mentre no es fa l'autovia, demanem que els camions amb cofinançament, copagament, vagin per l'autopista. Perquè d'aquesta forma, si aconseguim que tots els camions se'n vagin cap a l'autopista, el gruix del problema de la Nacional 340 se resol. I mentre no es fa l'autovia, també, que tots els transports interiors que hi ha de les Terres de l'Ebre que siguin gratuïts, com se fa ara, avui dia a Vilaseca i a Torredembarra. Ara, el Ministeri ens diu, per seguretat, la Nacional 340, que hi ha tant de trànsit rodat de camions, s'han de fer una sèrie de rotondes, que una és, com molt bé dius tu, una és a la sortida, quan vens aquí, que te'n vas cap al Perelló, que agafes cap a la dreta, que te'n vols cap a Rasquera, i a l'esquerra està el cementeri del Perelló, allí va una rotonda, i l'altra rotonda me la ficaran aquí al poble, a Sant Jordi. Tinc aquestes dues rotondes, la del Perelló, la d'entrada al Perelló...
I aquesta tercera que anunciava, que és una nova,
esta,
en aquest sentit.
Aquesta no s'entén. Però, per exemple, la de Sant Jordi, aquí al poble, penso que és una rotonda positiva, perquè la gent que va avui en dia, que som del poble, anem a Sant Jordi a la platja, o la gent que viu a l'urbanització i creu en la carretera, que els hi faci una rotonda, això voldrà dir més seguretat. O la gent del Perelló, que per desgràcia tots sabem que han hagut morts, hi ha hagut morts I de gent que segurament molts de nosaltres coneixem, que allí es faci la rotonda, el mateix alcalde del Perelló també ho veia positiu. Una altra cosa és que ara ens carreguin tantes rotondes. Això ho hauríem d'estudiar. Però el més important, torno a repetir, no es pot renunciar a l'autovia. L'autovia és necessària pel territori I pel nostre desenvolupament. Mentre no es fa l'autovia, gratuïtat per la gent de les Terres de l'Ebre a l'autopista i la obligatorietat de que els camions se'n vagin a passar per l'autopista. Per què? Perquè el tram de la Nacional 340 que passa per les Terres de l'Ebre triplica el trànsit rodat de camions de qualsevol via rodada que hi ha de l'estat espanyol. I això ho sap el Ministeri. Per tant, una vegada més se demostra que l'estat espanyol, que el Partit Popular, però sobretot la forma d'entendre Espanya de manera radial, mostia Catalunya a les Terres de l'Ebre oblidada. I per això nosaltres reclamem les inversions que han fet a Extremadura I Andalusia que les facin també a Catalunya. I amb això serem molt ferms. Volem l'autovia a les Terres de l'Ebre, volem una millor de 340 I mentre no es fa això, volem la gratuïtat de l'autopista.
Seguim avançant. Parlem de la Nacional, parlem d'una altra problemàtica que ha sortit fa temps que és problemàtica, però que en aquests dies s'ha posat més de manifest. És la situació del sector de l'encerclament del peix blau de la demarcació de Tarragona. Fa unes setmanes passaven per aquesta emissora representants de l'Associació del Peix Blau de Tarragona I també de la Confraria de Pescadors del municipi per tal d'avaluar la situació I les seues demandes de cara al Ministeri d'Agricultura respecte a que es facin estudis que donin una resposta al que ven preguntant-se des de fa molt temps, el perquè de la mala situació de la mar de la Costa Daurada, de les Terres de l'Ebre en general del Golf de Sant Jordi. Una situació que ja ve llunyant en aquest sentit.
Sí, nosaltres vam parlar també amb Josep Llambrí, que va vindre aquí la setmana passada. Nosaltres creiem que han de ser escoltats, que la Cala és un poble pescador de tradició pesquera que viu de la pesca I del turisme, que en este cas el sector de la pesca de peix blau ha hagut de marxar a Tarragona a pescar per algun motiu. Llavors l'únic que demanem és que se'ls escoltin des del govern de la Generalitat, que nosaltres ells ja saben que estem al seu costat, que treballarem al seu costat per a que puguin ser escoltats. Llavors, evidentment, hi ha un problema. Estan vivint amb 200 euros mensuals, en uns 3.000, 4.000, 5.000 euros a l'any, com a molt, una situació que és inaguantable, que no es pot aguantar. Jo he sigut filla de pescador, un pare tenia una barca de ras, I quan hi ha mal temps no agafen peix, ara ja no és quan hi ha mal temps, ara ja és una situació contínua. Llavors, creiem que de la mateixa manera que des de la Conselleria d'Agricultura s'ajuda als pagesos I estan damunt quan hi ha males collites o quan hi ha èpoques que no se genera allò que s'ha de generar, que també escoltin el sector pesquer, que escoltin els pescadors. I en aquest cas ens toca molt de prop perquè la Cala viu del sector pesquer, com del turisme, però moltes famílies de la Cala viuen de la pesca, no? I de les barques de la llum, de l'arràs I d'altres sectors. Llavors nosaltres des del grup municipal de Convergència estem al seu costat I esperem que siguin escoltats I que es pugui realitzar un estudi que determini el per què no poden agafar peix I viure d'allò que ells necessiten, no? Que és la pesca.
Seguim avançant, estem ja a la recta final del programa. Tanquem el programa, sens dubte, amb qüestions nacionals. Uns temes que sens dubte estan a la portada de l'actualitat autonòmica catalana. La investidura del fracàs, diguem-ne, perquè no es va aconseguir que Artur Mas fos escollit president I en unes negociacions que sembla molt complicades entre Junts pel Sí I la CUP. Però amb una cara positiva en aquest sentit, que seria l'aprovació de la declaració solemne d'inici del procés nacional, que ja ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional, I també una miqueta doncs, relacionat tot plegat amb la possible o no situació d'unes eleccions al març, amb el que passarà en les pròximes eleccions generals del 20 de desembre, tot lligat forma doncs, un força interessant tema de cara al Parlament I a la Generalitat de Catalunya.
Sí, Dani, com bé dius, com ja sabeu tots, jo fa temps que vaig deixar Unió Democràtica perquè creia en el procés del president Mas, creia que Convergència anava encaminada cap a un procés d'independència. Jo crec en este procés, crec en el procés que ha encapçalat el president Mas, crec que la candidatura de Junts pel Sí va ser un punt molt fort entre Esquerra Republicana, Convergència i altres associacions també, com l'Assemblea Nacional, com l'Associació de Municipis, etc. Però sí que crec que aquí amb la intervenció de la CUP, amb la intervenció contrària, perquè crec que no ha ajudat ni ha sumat, sinó que ha sigut un punt contrari a totes aquelles persones que tenien la il·lusió pel catalanisme i per la independència de Catalunya, crec que ells han sigut el nostre punt flac, més que Espanya, és a dir, crec que ells han fet trontollar la situació actual i com a representant de Convergència i com una persona que creu que m'has escoltat al poble català, crec que aquí se li ha jugat una mala passada, crec que ell havia d'encapçalar este procés i que amb el fracàs de les negociacions ara veurem quin és el nostre camí, però sí que és cert que des d'Espanya ens han menystingut, és a dir, s'ho han pres com una cosa que no porta a cap lloc i crec que això ha sigut en part per culpa de la CUP, perquè no ha recolzat un procés que en aquest cas crec que tots els catalans necessitaven totes les forces juntes, que crec que és el major problema sempre que hem tingut aquí a Catalunya, no? Que a l'hora de decidir per un bé comú sempre ha hagut algú que fica per davant els seus interessos polítics i no respecta la decisió de la gent de Catalunya.
Hi haurà acord finalment?
Jo vaig amb la línia del que deia la Sarai. Aquí hi ha hagut una gran majoria de gent que ha cregut en una candidatura que és Junts pel Sí, i aquesta gran candidatura que va ser Junts pel Sí dia molt clarament que el president havia de ser el president Artur Mas, i per tant penso que tant el president Artur Mas com la candidatura Junts pel Sí han de tendir la mà a la CUP per intentar arribar a acords. Ara, evidentment, és molt més fàcil que dos diputats de la CUP votin al president Mas que no 68, que no 62 diputats de Junts pel Sí canvien pel candidat que vol aportar la CUP. Jo on vull arribar? El que volem dir és de que si realment mos creem, el que volem és una nova república catalana, el que va dir el president Mas va ser: anem ara a iniciar el procés i d'aquí 18 mesos el president ja reconeixia que una vegada ja havíem creat les estructures del nou estat, ell se retirava, fem eleccions clàssiques i cada partit amb els seus programes que es presentés. I després ja parlaríem de quin és el model econòmic o social de país que volem. Però clar, però la CUP prioritza la revolució social, prioritza el canvi i paradigma del model econòmic social a la construcció del nou estat. I aquí s'equivoquen. Per què? Perquè hi ha molta gent, molts votants de Junts pel Sí, molts votants de Convergència, que ve del catalanisme moderat, que si el que veuen és que la CUP el que vol és una gran revolució, el que vol és l'anarquia, en definitiva, ens estan portant, el que volen fer és el que va passar a Catalunya al 34, quan tots sabeu que la CNT, la FAI, els anarquistes manaven més que el propi president Companys, però el que portaran és que molta d'aquesta gent que ve del catalanisme moderat s'assustaran i faran un pas al darrere. Ara no toca això, ara toca iniciar el procés, tots aquells que volem la independència votar a favor, tindre president, tindre govern, i d'aquí 18 mesos ja discutirem quin model de país volem. Però ara toca construir la nova república catalana.
Darrer minut del programa, última valoració, les últimes declaracions que ha fet Francesc Homs, que serà el candidat de Democràcia i Llibertat, la coalició en aquest sentit, el nom que s'ha plantejat a la llista que es presentarà a les pròximes eleccions generals del 20 de desembre entre Convergència Democràtica i la decisió, diguem-ne, d'Unió Democràtica. Va dir ahir en una entrevista a la cadena SER que no hi ha majoria per a culminar el procés sobiranista. Hi ha per a començar-la, però no per culminar-la. Com hem d'interpretar aquestes declaracions? I amb això acabem el programa d'avui.
No, mira, abans de res, ho dic perquè també no era una primícia, però vull que sàpigues que el diumenge passat vaig ser escollit com a primer suplent al Senat a les Terres de l'Ebre. Per tant, estic molt content i seré la segona persona que representarà les Terres de l'Ebre a la llista de Convergència per anar a la candidatura del Senat a Madrid. I això vaig fer-ho no en ànims d'anar a Madrid perquè no tinc cap intenció, sinó perquè en moments difícils penso que és quan la gent que creiem això de la independència em dona la cara. I per això em vaig presentar-me i estic molt, molt orgullós de que la gent de Convergència aquí a les Terres de l'Ebre i que pel Consell Nacional de Convergència a Barcelona se m'anomenés com a segona persona a les Terres de l'Ebre per encapçalar les llistes del Senat. I vaig poder parlar amb el senyor Homs, i el Quico Homs el que va dir, ho va dir molt clar, és de dir que amb aquesta elecció el que se mos diu és de dir podem començar amb l'inici del procés, però això tots sabem que per acabar i ser escrupolosos segurament haurem d'ampliar la gent del sí. Si la gent del sí el que veu ara és que no ens fiquem d'acord ni per tindre un nou president, podem perdre. Per tant, què hem de fer ara? Ara hem d'ampliar majories, i per ampliar majories el que hem de fer és tenir un govern que lideri i un govern que porti a bon port el tema del procés. Com algú pot pensar que volem crear la República Catalana si no som capaços ni de tenir un nou president? Per tant, si el que volem és una República Catalana, si el que volem és el millor pel país, si el que volem és tindre un govern fort, el que hem dit és un president, i este president és el president Mas, que és molt important. Un president amb un gran reconeixement social, i és un president que és capaç, que ha sigut capaç de lligar totes les diferents sensibilitats, la gent d'esquerres, però també la gent d'ordre, també la gent de centre i la gent de dretes. I esta nova República Catalana no es podrà construir només amb la gent d'esquerres, perquè si apartem a la gent de centre i apartem a la gent de dretes, si ara som el 47%, després tornarem a ser el 20%. I el que volem és una gran majoria social per poder fer la República Catalana, doncs aquesta gran majoria social no es podrà fer sense la gent de Convergència, perquè és la gent que ha passat del 20% al 47%. I això també s'ha de fer amb un president que tingui un gran reconeixement internacional com el president Mas. I nosaltres, i aquí jo estic d'acord amb el senyor Quico Homs, el que hem de fer ara és ampliar este espectre del catalanisme. I sense el president Mas el que farem és debilitar el catalanisme polític.
Doncs amb aquesta reflexió posem punt i final en aquesta edició d'avui del Parlem, i els agraïm, senyor Joan Pere Gómez, senyora Sarai Pastor, per haver-nos acompanyat al programa d'avui. Ens veiem d'aquí un mes.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, als nostres oients, també moltíssimes gràcies per la seva confiança i per escoltar aquest programa d'informació política municipal, el Parlem-ne. I tornarem la pròxima setmana. Ho farem amb el grup municipal de Compromís per la Cala. Mentrestant, que passin una molt bona setmana.